Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1.1, us informa Olma Giró. L'ONU ha aprovat la creació d'una comissió que investigui les violacions de drets humans perpetrades per Rússia en el seu atac contra Ucraïna. Aquesta comissió estarà formada per 3 experts independents. El govern de Kiev ha assegurat que les agressions del Kremlin constitueixen crims de guerra i contra la humanitat. La comissió d'investigació ha tirat endavant per 32 vots a favor, 13 abstencions, entre elles les de Xina, Cuba i Veneçuela, i 2 vots en contra, la mateixa Rússia i Eritrea. Més qüestions, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat la seva gestió davant la jutgessa que investiga possibles irregularitats en la concessió de subvencions a entitats socials afins. Anem cap a la ciutat de la justícia perquè ja hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Colau ha assegurat que ella no tramitava les subvencions i ha defensat la seva legalitat. També ha recordat que aquestes ajudes es donaven des d'abans que ella estigués al govern municipal. L'alcaldessa ha respost preguntes del fiscal i de la seva defensa, mentre que la magistrada no ha fet cap pregunta. Fons judicials han apuntat que aquesta querella és quasi calcada a la que va arxivar la Fiscalia el juliol de l'any passat pels mateixos fets. Aleshores, el Ministeri Públic no va veure cap delicte, únicament una infracció administrativa molt lleu.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. A tot això, l'escola concertada farà vaga de 2 dies, els dies 15 i 16 de març, en protesta per l'avançament del calendari escolar. Els principals sindicats critiquen que el govern no els ha escoltat. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Dimecres, l'educació pública anunciava 5 dies de vaga i ara els sindicats de l'escola concertada se sumen a la convocatòria durant 2 dies, en concret el 15 i el 16 de març. Segons explica Pere Forgues, secretari general de la Federació d'Ensenyament de l'USOC, la queixa principal és perquè si el curs comença abans, només tindran 2 dies per preparar les classes. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Estel.
El detonant és el canvi de calendari perquè ha posat de manifest una manca de voluntat de diàleg de la conselleria i del conseller especialment. Això és el detonant que fa que s'aprofiti l'ocasió per reivindicar tota una sèrie de coses que són importants i que són, no només són importants, són absolutament necessàries.
Aquestes altres reivindicacions són que la plantilla de l'escola concertada pugui ampliar el nombre de docents perquè baixi les ràtios i també que els professors puguin tenir millors condicions laborals.
Gràcies, Judit. I el bisbe de Girona, Francesc Pardo, està estabilitzat dins la gravetat, segons ha informat aquest migdia el bisbat gironí. Recordem que el prelat va ser ingressat ahir a la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona a causa de l'empitjorament del seu estat de salut. Els metges afirmen que l'estabilització és en pronòstic reservat. El vicari general de la diòcesi, Lluís Sunyer, ha reiterat la invitació a la pregària pel bisbe Francesc per tots els malalts i per l'Església de Girona. A tot això, Jaume Galobar, delegat del catecumenat i de l'apostolat seglar del bisbat de Terrassa, ha mort aquest divendres a causa d'un càncer limfàtic a l'edat dels 68 anys. L'enterrament el presidirà Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, a la seva parròquia de Santa Eulàlia de Rossana, al Vallès Oriental, dilluns vinent a les 10 del matí. I pel que fa a les dades de pandèmia, continua la davallada dels ingressats. Segons les dades que ha fet pública Salut, avui hi ha 92 ingressats menys que ahir a les unitats, i a les unitats de cures intensives continuen buidant-se i avui hi ha 6 pacients menys crítics. El risc de rebrot cau 19 punts, fregant els 600, i de cada 100 persones amb Covid, aquests en contagien de mitjana a 85. La pandèmia, per tant, va clarament a la baixa i en les últimes hores també s'han notificat gairebé 5.000 positius i s'ha notificat una desena de defuncions. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
L'Eurolliga de bàsquet ha decidit canviar de dates i de ciutat. En un principi, la final de la màxima competició europea de clubs s'havia de jugar a Berlín, però les restriccions pandèmiques a Alemanya, que limiten l'assistència de públic als pavellons, han obligat els organitzadors a canviar de seu i a traslladar la final a Belgrad, a Sèrbia. A més, la disputa dels partits de la Final Four s'avança una setmana i ara es jugaran del 19 al 21 de maig. Així doncs, els dos partits de semifinals es jugaran el dia 19, que és dijous, i la final serà el dissabte, dia 21, a les 7 de la tarda. Serà la primera vegada amb 18 anys d'Eurolliga que la final no es juga un diumenge. Això és perquè el mateix diumenge l'Stark Arena, que és el pavelló que acollirà la final, està ocupat. Canviem de qüestió. En motor, Brad Binder ha sorprès i ha estat el pilot més ràpid en la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Qatar de motociclisme que ha començat aquest divendres. Binder ha acabat per davant del japonès Nakagami, Alex Rins, Pol Espargaró i Marc Márquez han quedat en tercera, quarta i cinquena posició, respectivament. L'actual campió del món de MotoGP, Fabio Quartararo, ha fet l'11è millor temps aquesta tarda tindrà lloc la segona sessió d'entrenaments lliures, demà la classificació i diumenge a les 4 de la tarda la cursa, que obrirà un any més al Mundial de Motociclisme. I un apunt de tenis per acabar. En aquests moments hi ha en joc el primer partit classificatori d'Espanya a la Copa Davis. El juguen Roberto Bautista contra el romanès Gavi Adrián Boitán amb domini de moment de Bautista, que s'ha endut el primer set per 6-3.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Tornem a les dues, a l'Estel Migdia, amb més notícies i us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva sardana de l'any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts que passen ara mateix de la una. Perdoneu. Ep.
Estàs bé, Mercè?
Sí, clar, és que a aquestes hores ja ens comença a obrir la gana, eh?
Oi, i la Marta Hargem m'ha portat avui un tros d'entrepà de... Jo ja he dit que no menjàvem avui amb la cultureta, és que l'Eugènia m'ha preguntat, diu, però vosaltres a quina hora esmorzeu, no?
I tu què li has dit?
Que no, que aquí no obrim la boca només per xerrar.
Mentidera! Oh. No, perquè a primera hora ja t'he dit que he vingut a la redacció amb una mica de gana i tu m'has ofert molt generosament el teu entrepà i te l'he tornat en forma d'entrepanet de formatge.
Moltes
és
gràcies,
bo, no?
Marta. És. Escolta, fem la segona pista del Freqüència, no?
Mira, avui un dia com avui, que és 4 de març, però de l'any 1970, a Espanya tenia lloc, Maria José, atenta, eh? tu també hi participes. Tenia lloc la primera...
Fem presentacions, perquè avui, d'aquí res, després del Freqüència
no
Madurada...
Encara?
No, encara no.
Maria José.
Mendoza.
Hola, hola.
Has estat atenta a la primera pista, Maria José, o no?
No.
Però... doncs la segona. Atenta a la segona, que encara el pots enganxar. Doncs això, com dèiem, un 4 de març, que, com avui, però de l'any 1979, Espanya tenia lloc la primera vaga total d'un col·lectiu. És a dir, aquell dia es van decidir que no anaven a treballar. I avui us preguntem de quin col·lectiu es tracta. La primera pista, Maria José, ja t'hagués acostat cap a la resposta, però com que te l'has perdut, aquesta és la segona. Molt fàcil.
No? Home, sí, Maria José, el tens o no?
Sí.
Sí? Sí?
Vale. Sí,
ara estàs connectant, eh?
He posat les primeres notes.
Vale. Ui, ara sí.
Olga Vallejo, que també estan nosaltres. Olga, no?
Sí, a veure, això ho sé perquè m'ho heu dit abans, però aquesta pista...
No, ara sí, ara sí.
El José aixeca els braços, jo penso que sí. I estic segura que des de casa, Mercè, no sé per què tens l'ordinador tancat.
No, perquè ha vingut ara la... Què ha vingut? La Eva Cervera, de xarxes, i estaven registrant a l'Anna Pris.
Doncs atenta, perquè ara començaran a arribar respostes, recordeu, eh?
Jo ets a dir que estava enamoradíssima, em sembla que ho he dit, aquest programa. home d'un dels protagonistes d'aquesta sèrie.
Ah. Tot no donis més pistes,
un dibuix
eh?
Animat.
Ah, ja és que jo no la mirava, això per sí. Això no la conec. Clar. Ara ja sé qui
va, si des de casa estic convençuda que també ho teniu, Maria José, tu també pots ja enviar un WhatsApp al 663-99-30-62 o un correu electrònic. Últims minuts, abans que no tanguem tot, els comptes, les línies, els mòbils, almatí@radioestel.cat i el sorteig d'aquí una mica més de mitja hora, 30 minuts. Per
doncs
tant...
sí, i donarem també el guanyador o la guanyadora de la cistella que prova de la setmana. Però abans, qui arriba?
L'abisme de l'amor.
Jo un dia, és que, José, això no funciona, eh? Estava el pilot obert i no m'escoltava. Vull que ho facis en directe un dia, això de... Com és?
Sí, t'ho he dit moltes vegades.
Però digue, a veure...
L'abisme de l'amor.
Molt bé. Va, de què parlarem avui?
Avui parlarem de les relacions a distància.
Passant aquí. Aquí hi ha un descontrol amb el tècnic. José, tot bé o no? Tot controlat? És la Maria José que... Tens la sintonia que havia proposat la Maria José per l'espeech? Que és important aquest espeech, perquè ens situa en el tema. El tens, José, preparat? Sí, va, torna-hi, Maria José. Espera, ara.
No em tallis el micro, eh? Avui parlarem de les relacions a distància.
Vinga.
Ai, pobra.
Ai, l'amor, a les relacions a distància. És tot un món. Qui ho ha patit sap el que és tenir el cos en un lloc i el cor a l'altre. Separació física, però no psíquica. Sense contacte, sense petons, sense abraçades, però amb milers de trucades, videotrucades, whatsapps, amb l'esperança que els dies cada vegada seran més i més curts per tornar amb la persona estimada.
Escolta, t'has deixat les cartes. No, estàs rient. Vosaltres no escrivíeu cartes, també, eh? Ja no es fan cartes?
Cartes d'amor?
Sí.
Potser...
No, és molt romàntic,
se
no?
Se n'haurien de fer.
Clar. No us han escrit mai una carta d'amor?
Sí.
Sí, però ja no es fan cartes.
A mi m'enviaven... Què m'enviaven? A veure, David, quantes vegades ho he dit en aquest programa?
Postals.
Postals.
Ja.
Postals d'amor?
Sí.
Des d'on?
Des de diferents... Ho he explicat quatre vegades, però sí, sí, des de diversos punts de l'estat espanyol. Això no ho sabies, eh?
No.
Va, Maria José, i ja tenim dades, no?
Tenim
com
dades.
Com portes dades de
l'amor? Un estudi publicat en Journal of Communication i efectuat per investigadors de la Universitat de Hong Kong a Xina i de Cornell als Estats Units pot ajudar-nos a adoptar aquesta actitud positiva, perquè, segons les seves conclusions, les relacions a distància poden arribar a ser més exitoses que les convencionals. I ara us diré les avantatges. Fa que augmenti la nostra passió per ell o per ella.
Clar, perquè no saps, no? És com no el veus, no? Potser és això.
Exactament,
que...
Exactament, com que tens més ganes.
Uh-huh.
Vale.
Primer punt.
Afavoreix aquesta idealització íntima de l'altre i fins i tot quan es mantenen menys interaccions diàries... Potser.
Que idealitzes també, potser, més, no?
Bueno, això és, després d'una patacada, quan arriba, quan pica la porta i obres, dius... Ai, va,
això són els avantatges, no?
Sí. Va. O veus més les coses bones, que també pot ser.
Que et quedes amb el bo, sí.
Quan tens la parella a distància, a vegades els hobbies individuals com que desapareixen una mica i es fan menys, i aquí segueixes tenint com el teu espai. Tens com més llibertat, perquè, clar...
Clar, estàs sol
o sola.
Pots fer el que vulguis,
pots fer,
no?
El que vulguis. És com... Juguem a cartes, però...
Solitari.
Solitari.
Clar. Bé, això seria un avantatge, eh?
Sí.
Va.
I l'altre avantatge, bueno, avantatge a mitges, pot funcionar sempre que sigui per un temps definit, i no per sempre. Perquè, clar, aquestes parelles que estan un a l'altre punt del món...
Home, però això dependrà, perquè potser sí. Si els hi encanta i estan a 6.000 quilòmetres de distància i queden per vacances i per Nadal, potser estan encantats.
Però eternament?
No.
No.
Estic amb tu, Maria José, no. Això no és un avantatge.
Va, fora, tatxa.
Fora, aquesta.
No, és veritat. Un any, però... vale. Però quan donaries tu el temps?
Un any.
Però a veure, però això és com
tampoc.
La gent...
I el David Serra vol sense distància.
Exacte.
Vol Ignasi Miranda.
Vol Ignasi Miranda.
No, deies Olga.
Que això és com qui té parella i tenen claríssim que no volen viure a la mateixa casa.
No, no és el mateix.
Home, tenen més fàcil per quedar si viuen a 3 quilòmetres.
Si un viu a Sydney i l'altre viu a Esparreguera, no és el mateix.
Jo conec una parella de Torà, ja ho diré més, que jo aquí ho estic explicant tot, eh? Sembla que viuen separats i ja porten molts anys, eh? Molts anys, i un viu a Barcelona i l'altre viu en una illa.
Sí?
Sí, i els hi funciona molt bé.
I potser també depèn del cicle vital, no? Potser ja si has tingut 3 o 4 parelles, tens fills, tens nets, i dius, oh, pues, què hem de fer ara, 3.000 quilòmetres per veure'ns?
No, fills els pots tenir.
No, fills és molt complicat.
No,
jo.
Fills ja grans, he dit fills i nets i tot.
Tot fet.
Tot ja fet a la vida. Fet. Bueno, i molt per fer, però...
En tot cas, aquests són els avantatges, sí. Però ara passem als inconvenients,
els
no?
Els inconvenients...
D'aquestes relacions a distància.
Sí. Pot provocar angoixa, ansietat i gelosia de no saber el que està fent l'altra persona, perquè, clar...
Te lo controles.
Et pot dir, vaig a la fleca, mentida, s'ha anat a no sé on.
Al fleco. Bueno,
però et dic una cosa, quan està a casa i surt i diu, vaig a la fleca...
També pot passar.
També pot anar a una altra banda.
I el fet de tenir menys contacte pot refredar la relació.
Clar.
Perquè no ens enganyem, necessitem del contacte físic, de veure la persona, de sentir-la... Però també tendeixes al que hem dit abans, d'idealitzar-la, que no sé fins a quin punt pot ser bo, pot ser dolent, perquè, clar, si veus aquesta persona per un temps definit, estàs tota l'estona, ja, 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 t'estimo, però no veus les discussions, el dia a dia, les 24 hores... El que passa? Que un any a distància pot ser un mes en una relació normal.
Sí, sí, estem d'acord. Jo amb aquest punt estic d'acord. No sé com ho veieu vosaltres.
Ara estava, no estava atent.
Coge tus cosas y vete, por favor.
Sàpigues que estàs nominat?
Perdó.
Nominado.
No, amb quants punts?
No sé en què estava pensant.
Amb 80.
Ben bé, eh?
Amb aquella relació de distància que vas tenir.
En què pensaves?
Segur.
No
sé,
és que saps allò que ara penso en què estava pensant i no me'n recordo?
No te'n recordes. Vols xocolata, David?
No, no puc, no puc.
Jo així no puc. No puc.
No, recorda del David que estaves parlant, d'un dels inconvenients d'una relació
no
a distància.
Tu creus que ell de repetir les coses?
Si no diguis això, no tens temps, perquè t'hem donat el prime time del matí a Radio Estel. 1:05. Aquest espai que comença a la 1:05. Tenim un altre problema, això ho saps, no? Tenim com aquest, tu saps això, el forat negre de la una, que no...
Sí.
Entre tu i jo no sabem encara a quina hora estem.
Sí. Però què passa?
Avancem, doncs.
Però hi ha més contres, encara? Home, la despesa econòmica aquí no s'ha parlat, eh?
Ah, és veritat.
Que si vens, que si vens, que si l'avió, que si ara on anem... Que...
I què?
No, ja anava a dir una, però sí que és veritat que és una mica... Bueno.
Què vol dir això? Bueno, a veure.
Sí.
Ai, fa por ara.
Que no saps si estàs els pros o els contres.
Sí.
Doncs va, exposa-ho.
Perquè gràcies a les tecnologies... portar una relació a distància és molt més fàcil i suportable, però també pot esdevenir un gran exercici de confiança i de repte que no tothom està disposat a passar. O sigui, gràcies a les tecnologies sí que pot ser que sigui una relació més propera que no tan distant, però clar...
El contacte no hi és.
El contacte no hi és.
No. La carícia no hi és.
El David Serra vol contacte.
Vull carícies.
Ha quedat clar des del
principi. Sí. Carícies.
Hi ha la pel·lícula del Carles Marquès Marcet, de 10.000 quilòmetres.
Sí.
Explica això, no? La tecnologia està superpresent.
Sí.
Com una cosa que sembla que t'apropa molt, a vegades fa que tot allò es vagi refredant.
Sí.
Pues t'ho imagina't la Tere, que vam parlar amb ella ahir, que és la persona sense mòbil. No sé si ho vas escoltar. Tu imagines la Tere? Com podria tenir...
Doncs mira, l'envegem totes perquè tindrà cartes d'amor.
Cartes d'amor. Tant de bo.
Per tant, què et sembla si fem una conclusió? Ens vols aportar més dades?
Una conclusió. Per tenir una bona relació a distància, us heu de mantenir comunicats per tots els mitjans possibles. Gaudir del poc temps que esteu junts. De definir les metes de parella. Ser pacients... I si sobreviviu a la prova de la distància, podreu superar-ho gairebé tot. I haureu sobreviscut a l'abisme de l'amor.
Jo crec que tu i José Matosas tindreu una relació a distància, eh?
Sí.
Què us passa? Avui no aneu sincronitzats, eh? Què és això? Mor... Què és? Sebastián Yatra?
Sebastián Yatra, un any.
A un any, clar, ha passat un any. Per tant, tu a favor o en contra de relacions a distància?
Home, si és per un temps definit,
sí?
Màxim un any, sí. Si no, cada uno pa su casa y Dios la de todos.
Mira, jo, mentre hi hagi amor i sigui correspost, no?, i sigui consentit entre els dos, no?, que sigui el que hagi de ser.
David Serra està en contra.
Totalment.
Totalment.
Tu no, tu necessites tenir-lo a prop.
No, jo tinc la teoria que això no pot funcionar mai.
Jo conec gent que li ha funcionat i que ha estat... anys.
Jo també.
Però després s'ha ajuntat.
I després han tornat. Jo crec que com tot depèn molt del moment vital que t'enganxi.
Uh-huh. Clar, una persona que tingui una relació parella a distància no podran anar al cinema junts.
Clar.
A veure la nova de Batman.
Ui.
Tu la veniràs a veure o no?
Jo no sé, ja m'ho pensaré.
Però està tot el món, poden anar a horaris diferents.
I després comenten. María José Mendoza, gràcies.
A tu, Marce.
Ui, a mi m'ho dius diferent, eh?
A tu sempre, Marce.
Ara. Vinga, va, que ens situem gairebé. Res, passen ara mateix com 4 minuts d'un quart de dues. Moment de marxar publicitat. I avui la lupa de cinema, ja sabeu, acabem sempre el programa d'aquesta manera, els divendres amb David Serra. David, què? Com ho portes, això?
Bé, bé, bé.
Tu ja
bé,
vas
bé.
De Batman, eh? Ja et veig aquí amb el disfressat de Batman.
És veritat.
Amb aquest mallot negre que portes.
Bueno, mallot, una samarreta.
Volia que saltessis.
Vaig amb malles, nois.
Petita pausa i tornem.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Residència Vivèntia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Abans d'entrar en matèria al fragment misteriós d'avui, jo hi vaig directe, David, és que per què m'ho fas, això?
Això ho ha de llegir ell.
Clar, això ho he de llegir
sí,
jo.
Sí, clar, i a mi què em deixa?
No t'he fet intro, no t'he fet intro. No
sí, jo ja vaig de... Jo ja tinc el pilot automàtic del cap de setmana.
No em robis ara les meves línies.
Oh, fos cas.
Com són els actors?
Mare, ara ja m'he quedat
mare
petita.
Meva.
David Serra.
Què tal?
Lupa de cinema.
Sí, mira, avui que és el que hauries d'haver dit tu, però no t'ho he escrit. Reconec que no t'ho he escrit.
Va, Mercè, no t'enfadis. No t'enfadis.
Avui no t'he llegit el pensament.
Avui hem anat una miqueta apretats. Una miqueta apretats.
És veritat, perquè, mira,
falten ara 5 minuts i ens hi duem a dos quarts.
Perdíssim. Si no, apretats de temps, de tot.
Anem apretats.
Tu t'has anat de Batman, aquesta pel·lícula.
El mallot també preta. El mallot que portes negre.
Exacte.
És veritat que vens de Batman.
Sí. Amb el d'això, parlarem de superherois, però va, no del típic anar fent un llistat de tots els superherois, no? Això no. Però abans d'entrar en matèria, el fragment misteriós d'avui, atenció, que no té res a veure amb els superherois, eh? Ja us dono una pista.
A veure. Quins nervis.
Per què poso divendres 4 de març?
No ho sé, ho ha de llegir això? La Mercè, això? Mm.
Això, no. Com que el diumenge es lliuren els Premis Gaudí...
Sí.
Doncs potser el fragment té alguna cosa a veure amb aquests premis.
Pista!
Pareu molta atenció a aquest fragment, eh? Moltíssima atenció, perquè no és fàcil.
Ja el tinc.
Jo ja sé quin és.
Sí?
Sí.
Val, molt bé, ja està. Fins aquí, ja està.
Jo ja sé quin és, Serra? Ja
sí, després me'l dius. A l'acabar, el programa me'l dius.
El
programa, la secció, perdó.
Escriu aquí, escriu-m'ho a mi.
Sí.
Escriu aquí el paper.
Però no digueu, no se us escapi.
No, no fos cas.
Va, per si no sabíeu, la gran estrena d'avui és The Batman, no Batman, no, The Batman, dirigida per Matt Reeves. Diuen, jo no l'he vist, diuen que estèticament és gairebé perfecta, que és gairebé un thriller, molt fosca, molt gòtica, però també he llegit que argumentalment és patina una miqueta.
Ai.
Com el Pattinson.
Sí?
Però que patina una miqueta.
Doncs té sentit, clar.
En tot cas, nosaltres aquí no en parlarem, però sí aprofitaré l'ocasió per parlar de cinema de superherois.
Va.
Perquè moltes pel·lícules de superherois, superherois, no
n'hi ha.
De superherois, no n'hi ha.
Superherois.
I l'he vist tantes vegades.
Quantes n'hi han?
Sí.
Què ha passat aquí?
Hi ha un canvi aquí, canvi de superheroi.
Perquè, clar, aquí a la vida o ets de Superman o ets de Batman.
Això és veritat, és un gran debat.
No pot ser de les dues coses?
Però també hi ha un altre debat, en Batman.
A mi em van bé els dos, eh?
Oh, sí. És superheroi o no, Batman?
Clar.
Ah, què ha de ser, si no?
No, perquè diuen que no té superpoders.
Bueno, és igual, a veure.
Ho compra tot.
Superherois, és un super.
Bueno, pot
vaja,
volar.
Però vaja, que l'escala de colors és molt gran, els de superherois. Spider-Man, Wonder Woman, els X-Men, Iron Man, Ant-Man, Capitán América, Hulk, els quatre fantàstics, Aquaman, Thor, The Flash, Star-Lord, els
Constants,
Sobret, No, Black Panther, Ull de Falcó, Cyborg,
Ull de Falcó,
Viuda Negra, Shang-Li, Capitana Marvel, Venom, Vision, Bruixa Escarlata, La Màquina de Guerra,
ui.
Falcon, Soldat d'Hivern, Groot, per exemple, n'hi ha uns quants, només n'hi ha poquets.
Groot.
Groot és l'arbre aquell de les galàxies, aquell de Guardianes de les Galàxies, no l'heu vist?
No,
ja veus que és molt de superherois.
Jo sé Groot. Un arbre.
La Marcèlia ja se'n vaig sentir Brut, que també estaria
Groot,
bé.
Groot. G-R-O-O-T. Groot. No Brut. Groot.
No. No en sembla res.
I el que m'agrada més a mi... Soc raro, sí. Deadpool.
Me llamo Rusty, pero me conocen como Estrella Rota.
Mejor. Sí. Rusty es...
Muy feo.
Muy chulo. Bueno, ¿y de dónde eres?
Del planeta Mundo Mollo.
O sea que eres extraterrestre. ¿Y eso en qué nos ayuda?
Soy mejor que vosotros. En todo.
Caray. Un día voy a encontrar un planeta habitado por gente peor que yo en todo. Una panda de inútiles redomados. Iré allí y seré su Superman.
És Deadpool, eh? Si no
m'encanta. Ryan Reynolds.
Sí, Ryan Reynolds.
Encara m'agrada més.
A veure, aquest és un personatge de Marvel, eh? És... Mentalment no està massa estable del cervell.
No gaire, no.
Desfigurat físicament. És un mercenari, és molt xerraire. De fet, és un mutant. I com a mutant, per tant, va aparèixer per primera vegada en un còmic de mutants, New Mutants. Però en aquell cas era malvat. Després es va convertir en heroi, però no és gent bé un heroi, és un antiheroi.
Carai.
A veure, la seva particularitat...
Quina vida.
A banda que és immortal, és que no calla ni sota l'aigua, i per això també se'l coneix amb l'àlies de Merc with a Mouth, que seria en català mercenari bocamoll, però com bocamoll no li escau amb un superheroi...
No fa.
M'agrada més, i que ningú se'ns enfadi, Mercenario Bocazas.
Esperad! Os preguntaréis a qué viene el traje rojo. Es para que los malos no sepan que estoy sangrando. Ese tío también lo ha pillado al ponerse pantalones marrones.
és molt mal parlat.
Molt.
Té una cosa que parla... És a dir, allò que diu que trenca la quarta paret. Trencar la quarta paret és que parles directament a l'espectador.
Sí.
Això no va acabar d'agradar, perquè en els còmics també parla directament al lector, diríem. No va acabar, i no ho veien clar els productors, però afortunadament, com dèiem, Ryan Reynolds, que és l'actor, gràcies a ell podria dir que la pel·lícula és una realitat. I de fet no s'han fet una, sinó que se n'han fet dues, perquè ell va donar diners per mantenir els guionistes.
Del
diners
còmic.
De la seva butxaca, perquè ell és un gran fan de Deadpool,
sí.
I doncs va donar diners. D'aquesta manera també va dir que volia ser productor de la pel·lícula, perquè ell que volia sobretot era mantenir l'essència d'aquest personatge.
I li va sortir a compte
parlat,
o no?
Eh?
Amb taquilla.
Home, si li va sortir a compte. Mira, Deadpool va recaptar 800 milions de dòlars, 13 vegades més del que havia costat.
Veus? Això gens malament, visionari.
A una segona part.
Va tenir vista, Deadpool, sí.
I suposo que n'hi haurà una tercera, però de moment no està anunciada. Vinga, anem a un segon, que potser us agradarà també, a Spider-Man, si no, Spider-Man ens agrada,
molt.
Creat per Stan Lee i Steve Ditko, apareix per primera vegada l'any 62, i a mi, dels molts homes, o nois aranya, en aquest cas és un noi aranya, dels molts homes aranya que hi ha hagut, el millor, indiscutiblement, és l'últim, és Tom Holland.
No hagas nada que haría yo, ni tampoco hagas nada que no haría yo. Allí hay una zona pequeñita que es donde te puedes mover.
¿Eso significa que soy un vengador?
No.
¿Y cuándo es el próximo retiro?
¿La próxima misión?
Sí, la misión, las misiones.
Te llamaremos.
¿Tiene mi número?
No digo que te llamaré yo. Digo que alguien te llamará.
Oh,
¿vale?
Alguien del equipo.
Vale.
A mi és el que m'agrada.
Sí, jo és que no l'he vist,
no
el Tom
vist
Holland.
Tom Holland.
No, de...
A l'última, no?
És l'última, sí.
Sí, la tercera. És que és el Spider-Man així com innocent, despistat. És un noi de 19 anys que no...
Clar. Clar, que imperfecte.
Que està en aquella edat una miqueta encara de caldindi.
Que hi empatitzes, no?,
I
amb el superheroi.
Exacte. Sí, és proper.
Qui havia fet de Spider-Man? El Tobey Maguire, no?
El Tobey Maguire
és Andrew Garfield.
I l'Andrew Garfield, de fet... Tom Holland és l'Spider-Man més jove, perquè en té només 19 quan va fer de Spider-Man.
Imagina't.
Tobey Maguire en tenia 25 i Andrew Garfield 27. I una cosa que m'agrada... Abans d'aquesta pel·lícula l'havíem vist a Lo Impossible, recordeu, Tom Holland?
I tant, era el
protagonista.
És veritat, era molt petit.
Ens va deixar al·lucinats a tots, perquè ho feia perfecte. Diríem que en cinema el seu gran descobridor és sota Bayona. I... Tom Holland no era l'únic candidat per ser Spider-Man. N'hi havia d'altres. A veure, un es diu Asa Butterfield. Potser el coneixereu, és el nen de La Invenció de Hugo, i ara està triomfant amb una sèrie que es diu Sex Education.
Ah.
I l'altre era Timothy Chalamet.
Ah,
també
ui.
Era un dels candidats per ser Spider-Man, però finalment va ser, afortunadament, diríem... Potser ens haguessin anat també els altres, eh? Tom Holland, jo crec que la clave. Mira, una curiositat. Com que Peter Parker, el personatge de ficció, és un estudiant d'un institut, l'actor, el Tom Holland, va dir que, home, mira, així que seria bona idea infiltrar-se en un institut, però ho va dir en plan broma.
Sí.
Ah, sí, vinga, va. I ho va proposar als productors. Però aquests ho van prendre seriosament i un bon dia el Holland es va trobar amb una motxilla i una carpeta i el van col·locar en un institut que es diu Bronx School of Science. Science. Amb un nom fals i també canviant, i dissimulant el cent, perquè tenia accent britànic i...
Clar,
per dissimular-lo una miqueta.
Ja té edat aquest noi, més o menys, d'anar a l'institut, no? Per tant, no es devia trobar massa fora d'allò.
No, per això, és a dir, home, per entrar millor en el personatge d'estudiant, doncs, i si em coleu... Però va dir en broma, amb el sarcasme britànic, aquest humor britànic que només
entren els britànics.
I
els altres no el van enganxar.
Total, que el noi es va trobar allà, diu que va colar bastant, però que ell ho va passar molt malament perquè les ciències no les domina.
No era
gaire.
El seu.
No era el seu, era més de lletres, com jo. Anava a canviar de còmic, però em diu el José que tenim una trucada.
Ah, sí? Ai? Qui és?
No ho sé, perquè jo no
tenia previst trucades. Però és un
oient?
A veure, donem-li... Com es diu?
Jo
sabem el nom?
No tinc ni idea.
A veure, no sé.
Hola?
Bon dia.
Hola, bon dia. Bon Què dia. Tal? Com esteu?
Molt bé, i tu? Qui ets?
Jo sóc Àxel Gorrina. Jo sóc crític, periodista i ajudant de producció de pel·lícules catalanes. Encantat.
Ah, no, no és pel·lícules catalanes.
Mira.
Sí, efectivament. Potser em recordareu per pel·lícules com El Club de la Barretina, La Guerra de les Tietes o El Timbaler del Bruc Returns, no?
Home, tots uns clàssics.
Tu, David, ets l'expert en cinema, et sona?
Doncs no, no, jo pensava en aquests títols que el director podria ser Albert Serra, però no pas el... Ah, no, però tu ets ajudant de direcció. Ajudant
de... Però el motiu de la trucada és que volies... Digues.
No, perdona, jo sóc Àxel Gorrina, no, jo he sentit que estàveu parlant de produccions aquestes de superherois,
sí,
no?
Sí.
Em sembla interessantíssim el que estàs fent, David Serra, però no hi ha res com les pel·lícules catalanes i els superherois catalans. No he sentit que parlis de superherois catalans.
Bé, me'n podries dir un.
Ah, n'hi havia.
El Timbaler del Bruc, per exemple, un dels grans superherois de Catalunya.
Però no té superpoders, no?
Té superbarretina. Ah.
Quin tens, un altre?
I el superpoder del tambor, també, no?
Ah,
i també tenim la tieta, la supertieta catalana, que també seria un gran superheroi, sí, català, no?
Sí, és veritat. Escolta, tu com a crític, m'has dit que et dius?
Àxel Gorrina, encantat. Bon dia, cinèfils i cinefilèctiques.
Ja està.
Escolta, com a crític has vist la pel·lícula aquesta de Batman? Suposo que sí, no? Perquè tots els crítics més o menys l'heu vist.
Home, i tant. Si jo com a crític vaig cada dia al cinema, penseu que és com una religió, eh? I si he vist el nou Batman, sí, sí. Sí. Molt, molt bé. Tu l'has vist, David?
No, jo no, jo he dit ja... Jo
s'estrena
ja que no
avui,
vist.
No? Sí. S'estrena avui la pel·li.
Sí, per això. Tu, Àxel, l'has vist per això, clar. Home, passi de premsa, sí, que deuen haver fet, sí. I què tal,
sí,
això? S'interessa molt.
Pues, molt bé, superbé la interpretació del... Com es diu el protagonista?
El Robert, no? Surt,
no? Perdó, el Brad Pitt.
No, Robert Pattinson.
Això, el Robert Patinet aquest, superbé, em va encantat la pel·li, el Batman és el que té la capa vermella, no?
És igual.
Vaja, sí, va.
És igual.
Àxel
Gorrina. M'està
boicotejant la secció. Sí, ja ho veig, no sé. Mira, avui li hem donat pas perquè creiem doncs, que era un oient que podria portar alguna cosa.
Jo,
no?
És crític, doncs escolta.
Clar, llavors tu creus.
Soc crític i si em voleu contractar soc ajudant de produccions catalanes. Aprofito aquest espai per fer una crida a tots els directors de Catalunya si em volen contractar perquè estic sol a casa ara mateix.
Ai, pobre Àxel, ara m'ha fet pena. Àxel, doncs mira, fem una cosa, dona-li el número al Francesc Marginet, que és el noi de producció, d'acord? Ara que no pengis, que i et prendrà el número,
ja passarem,
i no et preocupis.
Sí.
Si algú truca...
Moltes gràcies. I si voleu, qualsevol dia, per comentar qualsevol pel·lícula, ja heu vist que jo les vaig a veure totes.
Vale.
Vull dir, endavant. Hòstia,
criteri, sí.
Exacte, ens aportaràs coses noves.
Sí,
gràcies, Àxel. Cuida't, eh?
Gràcies,
no pateixis, ja trobaràs
una abraçada.
Feina. Vinga, una abraçada ben
adeu,
forta.
Adéu.
Quina tristesa, no?
Sí,
pobre.
Que jo me l'imagino.
Quina decadència.
Casa, no deu tenir ni DVD.
Pobre, segur.
Jo no m'ho crec que hagi anat a veure la pel·li, eh?
David.
No, si no ha dit res.
No,
no ha dit res. Si és que no ha dit bé ni el nom del protagonista. O sigui,
no, Brad Pitt, l'he dit.
On ens quedem, David? Perquè res, clar, ens queden pocs minuts.
Sí, quants? 4 minuts.
Sí.
4 minuts. Mira, anem a fer una... hem parlat de Spider-Man, una dona, va, una superheroïna, canviarem de Marvel a DC Comics, ja saps que hi ha aquesta guerra i aquesta batalla entre els dos.
Sí.
I és una de les poques superheroïnes que hi ha en el món del còmic i del cinema.
Aquesta és xula. Saps que no la relacionava amb aquesta sintonia?
No, perquè és una sèrie.
Ah, val.
La Mujer Maravilla. Una sèrie que es va fer entre l'any 75 i 79, per això té aquesta sintonia tan 75.
Sí,
79.
És 75, eh?
Sí, és molt del 70. Wonder Woman, que és la... És del 41, aquesta dona, eh? I ha envellit molt bé.
Carai, està estupenda.
Però, de fet, no envelleix, perquè com de superheroïna...
Clar, superwoman.
No. Doncs Wonder Woman és aquesta grandíssima superheroïna, té tanta força gairebé, diuen que més força gairebé que Superman i Supergirl, que no sé, pues que clar, a més és molt intel·ligent, cosa que es veu que els altres no ho són tant. Té coneixements de màgia, té coneixements de ciència, parla 10 idiomes, vola molt ràpid,
carai,
és immortal i destaquen també la seva bellesa, diuen que té una bellesa extraordinària,
no li falta res.
Important per ser superheroïna o no. De la superheroïna aquesta se'n van fer sèries i pel·lícules d'animació fins que apareix la gran Gal Gadot.
Antes quería salvar el mundo. He este maravilloso lugar. Pero cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde.
Eps.
És que de l'oscuritat sortim.
Sí. Està considerada una de les millors pel·lícules de superherois.
Sí?
Sí.
A mi no em va agradar.
No, a mi sí que em va agradar.
La primera però... sí.
Sí, la primera sí, la segona no, estic d'acord amb tu. La segona, que es deia Wonder Woman...
1984.
No em va agradar gaire. Però va ser una de les pel·lícules més aclamades l'any 2017, fins al punt que hi va haver com una campanya perquè... reivindicava que la nominessin a l'Òscar, a la millor pel·lícula. Sí, 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 perquè no... La mania dels Oscars me'l van de no nominar pel·lícules i no premiar pel·lícules de gènere. I aleshores van dir, doncs, trenquem aquí aquesta barrera i la nominem amb ella, a la pel·lícula i a la directora, perquè és una directora, cosa un fet també inusual fins a aquells moments. Patty Jenkins dirigeix aquesta pel·lícula i és la primera dona que dirigeix una pel·lícula de superherois, no només això, sinó una pel·lícula de superherois, però d'edats per una superheroïna, Gal Gadot, que és una actriu israeliana que havia estat Miss Israel, per exemple... havia fet el servei militar, ha fet la mili, perquè Israel és obligatori, i l'havien vist en pel·lícules, en poquetes pel·lícules, per exemple, alguna de la franquícia Fast and Furious, però jo m'he posat les mans al cap quan he llegit que entre les candidates també a ser Wonder Woman hi havia Kristen Stewart, la de Crepúsculo,
sí,
que ara està fent aquesta pel·lícula...
Que ha fet Los Ángeles de Charlie, Diana, no?
No, Los Ángeles de Charlie, Kristen Stewart.
Sí, sí,
crec
que sí.
Oh, mare de Déu, això encara...
David, que estem ja fora de temps.
Ai, sí. O Sandra Bullock.
T'imagines, Sandra Bullock?
Sandra Bullock, no, jo no me l'imagino. Va, acabem. Me n'he deixat 50.
Però el tall, el tall.
Clar, qui
el tall, el tall, la pel·lícula. El tall i la cançó, que hem de dir cançó de l'Òscar.
Va, tot, vinga.
Era panegra, era panegra.
Cançó primer.
Cançó nominada als Oscars aquest any.
Van Morrison, per Belfast.
Boníssima.
I el tall era
Panegra.
El cant dels ocells. D'Albert Serra, la primera pel·lícula que va guanyar un Gaudí a la millor pel·lícula.
És de l'Albert Serra, és veritat.
I el fragment és que és tota la pel·lícula igual, gairebé no parlen. Aquelles pel·lícules tan divertides.
Doncs a mi aquesta cançó m'agrada, de Van Morrison.
És, sí, és de les millors, de les 5.
Doncs escolta, que hi hagi molta sort aquest diumenge als Premis Gaudí, estarem molt pendents.
Sí, a veure si em premien o no.
Comentarem doncs, a partir de dilluns al matí a Ràdio Estel, però abans, José, vinga, va, tira la sintonia, que hem de donar el nom de la persona guanyadora de la cistella que preu d'aquesta setmana i primer dir quina
primera
era
la resposta. Doncs el col·lectiu que va fer vaga total un 4 de març però de l'any 1979 eren els futbolistes, el col·lectiu de futbolistes, i ara sí, ha arribat el moment del sorteig. La guanyadora, en aquest cas, d'aquesta setmana de la cistella que preu és la Lourdes Sensada. Per tant,
felicitats, Lourdes.
Cistella per la Lourdes.
Quina sort.
Felicitats.
Felicitats. Ja doncs... parlarem, Mercè, perquè no sé... T'estic demanant
passa?
Des de fa dies que el sorteig el volia fer jo.
Ai, és veritat que ho havia de fer... És veritat que ho
van
començar.
Home, no m'ho has dit, David. No m'ho has
moment,
dit.
Moment, que qui tanca el programa avui és ella.
Hola, bon dia, sóc la Consuelo, eh? Marta, quina il·lusió que haguis tornat. Jo portava tota la setmana preguntant per tu i no hi havia manera. Em deien la Marta, no hi és, la Marta, no hi és tu. I ara m'he emocionat tant que no me'n recordo de la resposta.
Li haguéssim pogut donar amb
ella. Sí, ara ho estava pensant. Nois, ha estat un plaer que estigueu amb nosaltres un dia més aquí al matí a Ràdio Estel. Gràcies, Olga Vallejo, David Serra, Marta Jarque, a la producció en Francesc Marginet i el David García. A les vies de so, ell, José Matosas. I qui us ha parlat, Mercè Raga. Per cert, nosaltres ho deixem aquí. Marxem de cap de setmana. El dilluns ens hi tornem a posar a partir de les 8 del matí. Qui us dirà bon dia és Pol Marçal, al matí a Ràdio Estel. Però ara, petita pauseta i tornem amb la informació religiosa de la mà d'Ignasi Miranda, el Sense Distància. Que vagi molt bé. Feliç cap de setmana.
Ràdio Estel. Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.